Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
A aquesta hora repassem les notícies i comencem amb una última hora. Estan desallotjant l'edifici ocupat del Raval de Barcelona destinat a lloguer social. Una vintena d'antidisturbis de la Guàrdia Urbana han entrat a l'immoble situat al carrer de Sant Ramon de Barcelona, ocupat per 25 persones, entre elles 5 menors, per desallotjar-lo. Es tracta d'un edifici públic rehabilitat que l'Ajuntament vol destinar a lloguer social. La zona està cordonada i cada vegada s'hi van aplegant més veïns. Mentrestant, els ocupes han sortit dels balcons per increpar els agents i protestar amb una cassolada. Anem a altres qüestions, no tant d'última hora, però també d'aquesta passada nit. I és que almenys 17 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un tiroteig en una escola al sud-est de Florida. La policia hauria detingut l'autor dels fets, identificat com a Nicolás Cruz, antic alumne del centre, expulsat per falta de disciplina i fascinat per les armes. El tiroteig ha estat a l'Institut Marjorie Stoneman Douglas de la ciutat de Portland, a 72 quilòmetres de Miami. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha lamentat el tiroteig i ha ofert assistència a les autoritats locals. Es tracta del 19è tiroteig que hi ha a una escola dels Estats Units aquest 2018. Una gran notícia en l'àmbit de la salut. Científics catalans han desenvolupat un nou tractament pel càncer de colon amb molts bons resultats, també en casos agressius i en estadis avançats. Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica han vist que aquests tumors tenen nivells molt elevats d'una hormona, la TGF-beta, que és la que fa que el sistema immunitari sigui incapaç de lluitar contra el càncer. Utilitzant un fàrmac per bloquejar aquesta hormona, el sistema immunitari reconeix el tumor, l'elimina i evita que hi hagi metàstasi en fetge i pulmó. I us recordem que demà Pere Casaldàliga fa 90 anys, el bisbe de Sant Fèlix d'Araguaia. A Catalunya Cristiana, que ja podeu trobar a les vostres cases i a les parròquies, comença ja amb aquesta entrevista, amb aquest informe sobre els 90 anys de Pere Casaldàliga.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesan. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesan. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesan a Ràdio Estel. A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the
road just for... Doncs és hora a Ràdio Estel de parlar d'Endesa i dels bons socials. Ho fem amb una persona de l'equip d'atenció al client d'Endesa. Benvinguda a Ràdio Estel.
Gràcies.
Quins descomptes tenen les famílies amb dificultats econòmiques?
Doncs des de fa ben poc el govern ha aprovat un nou bo social, un descompte del 25 al 40% en la factura de la llum i que va dirigit a pensionistes amb la pensió mínima, a famílies amb les rendes més baixes o bé a famílies nombroses.
Però el bo social ja existia.
Sí, el que s'ha fet ha estat canviar els requeriments, com ara la renda o la potència contractada. I és important, doncs, que les famílies que ja el tenien demanin la renovació per poder mantenir els descomptes i que les famílies amb les rendes més baixes s'informin per veure si poden accedir a aquests ajuts.
On han d'anar les persones interessades en aquest nou bo social?
Doncs poden informar-se al web d'endesaclientes.com, al telèfon gratuït 876-0333 o a través de les nostres oficines comercials i punts de servei. I nosaltres mateixos tramitarem la seva petició.
Doncs així és, i a més, per aquella gent que ja tingui el bo d'Endesa, només cal recordar-los que tenen de temps fins a l'11 d'abril per renovar-lo.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel.
Plusvàlua a dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera. Ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí a Ràdio Estel, com cada dijous de 9 a 2 quarts de 10 del matí. Avui repassarem algunes de les qüestions que en relació a la igualtat d'oportunitats més directament es poden veure influenciades per polítiques públiques eficaces. Entre elles, un tema sempre d'actualitat, com és la bretxa salarial. Per parlar-ne, tenim a l'estudi algunes de les nostres tertulianes habituals, la Olga Ortiz, l'Anna Boza, la Carmellera Riera, la Mercè Blanco. Bon dia a totes.
Bon dia.
Bon dia, bon dia.
I també la Mireia del Pozo, amb qui m'agradaria arrencar la tertúlia parlant del tema de la bretxa salarial, que ella coneix bé i que pot donar lloc a un ric debat sobre temes col·laterals. Bon dia, Mireia, com estem?
Molt bon dia a tothom, molt bé.
Comencem aclarint alguns conceptes. Per exemple, el terme mateix de bretxa salarial. Què és la bretxa salarial?
Aviam, la bretxa salarial és quan un home i una dona cobren el diferent per fer exactament la mateixa feina. O sigui, la definició exacta és aquesta. Cobrar diferent per fer exactament el mateix. Totes les constitucions, tant l'espanyola com la de la Unió Europea, ja de quan es va fundar la Unió Europea, es contempla que l'home i la dona han de cobrar el mateix.
Però com es fa un sou? És a dir, la determinació d'un sou, els elements que conformen un sou, quins són? O com podem dir la nòmina, quan arriba la nòmina, quines coses, quins conceptes hi formen part?
Els factors que han o haurien de determinar el sou, perquè una cosa és el que s'ha de fer i l'altra el que realment passa. Exacte. Segons l'Organització Internacional del Treball, són dos. L'educació, o sigui, la formació que tenim, i després l'experiència. Per tant, segons això, tenint en compte que avui en dia, de mitja, les que tenen més formació que els homes són les dones, hauríem de cobrar un 2% més que els homes. Això és el que hauríem de cobrar segons el que està dient l'Organització Internacional del Treball.
Però aquesta bretxa existeix. Okay. És a dir, que malgrat això, si li posem xifres a aquesta bretxa salarial, en què, com es tradueix? Perquè econòmicament ha de tenir un cost des del punt de vista social.
I tant, molt. Mira, la bretxa salarial, malauradament, i tant que existeix, aquí el que estem parlant és que a nivell de treball estem parlant d'una xacra laboral, o sigui, perquè és una cosa que ens afecta absolutament a tota la societat. Les xifres exactes són que l'home cobra de mitja 7.000 euros més a l'any que les dones. De mitja. Per tant, la bretxa salarial el que arriba a ser és a Catalunya d'un 26%, segons el darrer estudi del govern basat en dades de l'Institut Nacional d'Estadística. O sigui, estem parlant d'un 26% a Catalunya. A Espanya una miqueta menys, però aquí a Catalunya doncs és un punt més que a Espanya. Què és el que vol dir això? O sigui, amb tant percents, a quines xifres ens estem realment referint? Doncs perquè ens fem una idea fàcil i ràpida, és que la bretxa salarial és una quarta part del sou. O sigui, la dona cobra una quarta part del sou menys que l'home. Aquesta dada, penseu, que avui en dia que sembla, o a nivell de la macroeconomia, que ja estem revifant de la crisi econòmica que hem tingut, aquesta bretxa salarial no s'havia donat mai, ni en el 2008, que va ser quan la bretxa salarial era més gran, parlàvem d'un 24%, són el 2008. Doncs han passat els anys, estem en 2018, 10 anys després, i estem amb un 26%. Aquestes són les dades.
O sigui, com és que la bretxa salarial no solament no minva, sinó que creix? És a dir, quina situació, com hem arribat a aquesta situació? És a dir, directament a l'empresa, igual formació, igual experiència, o hi ha alguns factors que col·laboren?
Aviam, els headhunters o tant els caçadors de talents o les empreses que es dediquen a seleccionar gent, totes et diuen que d'entrada, si més no d'entrada, quan una empresa els agafa per contractar amb algú i els diuen necessito un directiu, una directiva més indiferent, el sou que posen és el mateix, d'entrada. O sigui, això és el que et diuen els propis headhunters o d'empreses de treball temporal. Però a la llarga és quan es va produint aquesta diferència salarial. A veure, també és cert que hi ha empreses, això també s'ha de dir, ho hem de... Bueno, és una realitat, sí, s'ha de reconèixer, que hi ha empreses que quan van a fitxar, o sigui, no en el moment que diuen més indiferent fitxar un home que una dona, però en el moment que diuen necessito un directiu home, necessito una directiva dona, el sou establert ja per la pròpia empresa, estem parlant de 60.000 euros home, 40.000 euros per la dona.
O sigui, ja d'entrada marquen diferència sí. home i dona en raó
sí.
d'això.
Sí. De cara en fora no, perquè fora, no. és il·legal. O sigui, aviam, aquest tema, la bretxa salarial és il·legal, està tot arreu, totes les lleis...
doncs la no, condemna.
Exacte. Però, com que la realitat és que aquestes lleis no s'acaben de complir, doncs passa el que passa. Aleshores, com que sí que hi ha persones doncs, disposades a treballar per aquest sou, a més, 40.000 euros, doncs està molt bé, doncs clar. Bé, i si no ets tu, vindrà un altre, vull dir, com en altres feines, doncs ens trobem amb aquesta realitat.
I passa a tots els àmbits laborals de la mateixa manera o hi ha... forats negres en aquest àmbit de la bretxa?
No es dona a tot arreu per igual, ni molt menys. Per exemple, en el sector privat es produeix molt més bretxa salarial que en el sector públic. O sigui, tot el que siguin funcionaris, doncs aquí la bretxa salarial no existeix. I després, entre la petita, mitjana empresa, gran empresa, es produeix més en les empreses petites que en les grans. Clar, pensem que a Catalunya, per això també aquestes dades no, que sobten, aquest increment del tant per cent, pensem que a Catalunya el gran teixit d'on venen els diners és de la petita i mitjana empresa. Aleshores, què et diuen molts empresaris de petita empresa? Si tinc 6 directius... Si les 6 són dones i les 6 se'n posen de part, o sigui, no realment de part, però tot el procés d'embaràs, part i la primera, el primer permís o criança, perquè hi ha persones que s'acullen a tenir més temps, doncs, clar, a mi l'empresa se me'n va cap a baix. I no et poden tampoc el permetre's el posar amb una altra persona, no? Aquesta és la visió de l'empresari. Aleshores, és cert que és molt difícil que tinguis una sèrie de treballadores i totes se't posin alhora, però bueno, és una realitat que hem de comprendre que l'empresari la contempli o que hi hagin empreses que el tema de la maternitat és considerat com a factor de risc.
Clar, i per tant, em voldries dir, per tant, que aquesta bretxa és una manera de quantificar el greuge econòmic que pot significar aquestes etapes en les que la dona... Bueno, que la responsabilitat seria de l'empresa, i diu, bueno, pues ja li detrec directament del sou i prorratejo aquest risc eventual que es podria donar en una dona. És a dir, que en el fons hi ha una mena de salvaguarda dels interessos de l'empresa, o què?
Aviam, jo dic el que dic, que el que dic és tot segons les xifres, segons el que diuen els estudis de la Generalitat de Catalunya, estadística, o sigui, tot...
Tu dius el que hi ha.
Jo dic el que hi ha, jo dono dades. A partir d'aquí, que cada persona pensi i opini el que vulgui, això ja és una altra història. O sigui, no entraré a mullar-me en això. Sí que considero, això sí que és cert, sí que considero que la maternitat està greument penalitzada, això està claríssim. Els motius, doncs és, per exemple, no, el tema de la infravaloració de la feina feta per part de la dona, el repartiment diferenciat entre la conciliació de la vida professional i laboral. Això realment està especificitat en aquests estudis que s'han fet, tant a nivell nacional com a nivell del govern, i l'escassa presència en els llocs directius. O sigui, aquests són els motius, el tema de la maternitat, doncs en aquests moments fins i tot s'arriba a considerar un risc de pobresa. O sigui, ja sabeu que avui en dia la dona és la nova cara de la pobresa, igual que la nova cara també és el treballador pobre. Aleshores, bueno, això potser no... Com que no impulsa en el mercat laboral el fet de ser mare, doncs no són els empresaris en aquí que haurien de trobar les solucions, sinó és molt més enllà, des de les administracions públiques. Ja no parlo només de governs, sinó des de les pròpies administracions públiques hi ha molta feina a fer, realment.
Clar. Bueno, has obert un seguit de temes que probablement ens relacionen amb altres. Aquest de la conciliació n'és un, la infravaloració de la feina... Clar, per tant, una consideració, un perjudici respecte de com es veuen les dones en el mercat de treball.
Clar, perquè a nivell de llei, legalment, ho tenim realment molt ben estructurat. Tenim la llei de quotes... la llei
d'igualtat,
la darrera que tenim aquí a Catalunya. Realment és una llei fantàstica, és fabulosa, totes les que com a advocades pues, podeu comprovar que és una llei molt, molt bona, però quin problema tenim? Que aquesta llei no es desplega, que aquesta llei no s'obliga a que s'apliqui, que es faci real. Aleshores, amb l'últim cas que hem tingut, amb el tema de Finlàndia, que aquí sí que és el primer país que fan una llei on les empreses de més de 25 treballadors les hauran de complir, els de menys, no? Però aquí a Catalunya, per exemple, tenim moltes empreses amb entre 25 i 50 treballadors. A Islàndia, el que aquí estan premiant és la transparència. I, en canvi, aquí a casa nostra, tant a Espanya com a Catalunya, els dos llocs, el que tenim és una opacitat molt gran, completament opacs. I el bo, legalment parlant, a Islàndia, és que aquí són els altres els que han de demostrar, no és el propi treballador. O sigui, fins ara, aquí és com, perdoneu-me la semblança, però és com la dona maltractada, ho dic perquè és una metàfora que s'entén molt fàcilment, és com la dona maltractada o la dona violada, és la que ha de demostrar. D'acord? Doncs aquí, per mi, el gran pas i el gran salt legal que està fent Islàndia és, ho canvia, i no és vostè el que està sufrint l'agravi, sinó és el que ho està fent, o sigui, en aquest cas l'empresa, o en el cas dels violadors, no? Vull dir, són ells aquí els que han de complir. I crec que...
Una presumpció de la discriminació que hauran de demostrar que no s'ha produït.
Exacte.
Per tant, que la dona queda d'aquesta manera descarregada d'anar a la selva de provatures que podria significar tot
això. De qualsevol càrrega.
Si et sembla, Mireia, perquè aquest tema havíem dit que tocava tants altres, ara m'estaven recordant que algun cop la Mercè, aquest tema de la implicació de tothom, de no deixar sol a l'empresari,
sí.
Tu que ho saps, això,
sí,
no?
Sí, moltíssim.
Clar, el problema que significa que aquesta càrrega de la responsabilitat d'aconseguir una igualtat d'oportunitats, de sou...
És que no ajuda.
Al final, no, o sigui, ajuda.
No ajuda. Els polítics no ajuden, no hi pensen, en que tot va lligat. És que va lligat la petita mitjana empresa, que és la que conec més, i la que potser és la que pateix més, no ho dubteu. Què li passa? No té cap ajuda. Si tu tens una persona de baixa laboral per el fet de ser mare, de pare, no tens l'ajuda de dir, bueno, has d'agafar una altra persona, perquè hi ha coses que són presencials. Llavors, no tens ajuda d'una altra persona. O sigui, és qüestió de rascar-se la butxaca. I sempre la cosa va així. Llavors, arriba un punt que tothom comença a dir, saps què et dic? Tu, pues, oye, tu, miro cap a un altre cantó. Aquí que s'espavilin. Una cosa, jo trobo que és una cosa la legalitat i una cosa la legitimitat. Que a vegades, bueno, hasta manca, aquí arriba això.
I la manca de valoració que es dona, clar, a tota la feina, clar, que la dona legítim, pot fer en, clar, el fet mateix, clar, de la, bueno, dels inputs des del, sí, punt de vista econòmic, sí. Carme, el fet de que no hi hagin fills en una societat és una mena de suïcidi col·lectiu. I no valorar aquesta, la capacitat de les dones de posar més inputs a dintre del mercat de treball, això no es té en compte, és a dir, no forma part de la política pública afavorir que aquesta maternitat existeixi i cobrir i protegir aquestes dones.
I després el que s'ha de fer és fer polítiques d'immigració, perquè es necessita treballadors pel fet de no haver tingut una taxa de natalitat prou elevada.
Aquest, o sigui, és l'efecte final, no?
Diguem que tenim molts efectes, i si em permeteu n'introdueixo un altre. Fruit de la bretxa salarial, el que passa és que després les dones, a l'hora de retirar-se, cobren més o menys un 37% menys de sou que els homes.
La bretxa, al final, incideix sobre la cotització.
És a dir, la bretxa, acaba, evidentment, s'acaba traduint, mira, en molts aspectes.
Tinc les xifres exactes. Les prestacions per pensió, la pensió de jubilació, els homes, de mitja, parlem sempre, 1.300. Les dones, 900. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Per incapacitat laboral, els homes, 1.000. Les dones, 800. I per atur, els homes, 890, o sigui, 900, i les dones, 740.
Per això has dit que era el nou cau de pobresa.
Exacte.
Aquestes dones que es troben en situació de precarització de la feina.
Correcte.
I, per tant, tot això, al final, entra en detriment de la seva pròpia vida laboral i de, clar, la pensió.
És que la bretxa salarial, com estava dient la Carme molt ben dit, s'arrossega tota la vida i ens influeix tota la vida. Per això, el que sí que m'atreveixo a definir, com he dit abans, és com una xacra laboral de tota la societat.
Bueno, tenint en compte, a més, que és tradicional que a la dona se li atribueixi la responsabilitat de la cura de les persones que estan a casa, aquest entorn familiar en el qual moltes vegades hi ha persones desvalgudes, incapacitades, gent gran, i acaba, al final, sobre les esquenes d'aquestes dones que, per tant, ja no poden fer la feina que fan altres, no? Acaben, d'alguna manera, autolimitant-se la seva carrera professional?
Sí,
Anna?
Sí, no, jo crec que, a més, això de la bretxa salarial, que encara que hi hagi aquesta llei estupenda, com deia Mireia, tot és causa de la societat masclista en la que vivim. Vull dir-te, a veure, el fet de que la dona pugui accedir al món laboral ja s'entén com... ja què més demaneu? Si les dones ja aconseguiu tot allò que volíeu, abans ho demaneu i ja esteu treballant, és a dir, encara hem de donar com un agraïment, perquè dèiem de la maternitat, però és que lo paradoxal, si vols, és que no és que després de ser mares o després d'una determinada edat el sou de la dona pugi, perquè ja la dona ja té 50 anys, ja no serà mare, és igual, se segueix penalitzant. Per tant, efectivament, ser mare, però efectivament...
Tot
ser...
el temps, abans,
clar,
després...
És per això, no és tan sols... O sigui, el penalitzar la maternitat és un dels punts, però és perquè vivim en una societat masclista i el fet és ser dona. O sigui, ni que no estiguem preparades ni res, és per ser dona. I com que hem de donar les gràcies de que ja hem accedit en el món laboral, que les nostres mares o les nostres àvies ens tenien més difícil i no ho feien, doncs se'ns penalitza i ets, però cobres menys.
I ens autolimitem, Olga?
Bueno,
ens autolimitem? Jo, ens posem un sostre?
Jo crec que,
o ens el posen?
Que això és una pèrdua de talent femení, que és el que parlàvem en temes de lideratge femení. En el moment que els homes no entenen que el rol de la dona és important dintre d'una empresa i que aquest lideratge en femení i aquest lideratge d'una dona en temes d'empresa dona una part emocional també a la gestió de les feines i a la gestió d'un equip, si els homes no ho entenen... Jo volia parlar d'una cosa curiosa que ens vam trobar jo i la Mireia, perdó, la Mireia i jo, que estàvem en un lloc, en una universitat, i va haver-hi un dels homes que feia el debat i va dir... Perdoneu, dones, noies, dones, perquè érem diverses gent, presentaven un llibre de la bretxa salarial.
Sí, ja sé.
I va haver-hi un home que va dir, clar, és que m'esteu fent pensar, perquè jo a vegades no agafo dona per protegir-les.
Exacte.
I jo i ella ens van mirar i van dir, com per protegir-les? No, perquè clar, teniu els fills i això de viatjar amb els nens, és una càrrega que s'obre, miro per vosaltres. I aquell home ho va dir d'una manera...
Paternalista, d'una societat paternalista.
Quina il·lusió.
Que ho veuen així.
Va dir natural,
maternal. De debò, que aquest senyor ho deia de bona fe.
De bona fe. Ja, però és que estem en un patriarcal, també, que se'n diu, no? És un patriarcal.
És un senyor molt conegut.
Molt conegut.
Però molt conegut. És un senyor respectable.
Ho va dir en el bon sentit.
I de debò que ho deia en el bon sentit.
Sí, sí, sí.
Però, clar, la majoria de dones que estàvem allà ens van mirar i totes fora, ho vam comentar, i alguna també va...
Vam dir...
Però això s'ha de deixar que sigui la pròpia dona que ho decideixi.
Això li van dir.
Això va dir.
O sigui, la pròpia dona de decidir...
La dignitat inclou la llibertat de decidir, no?
Home, és que és bàsic. No totes les dones volen ser directives.
Però perquè veiem però exemples clàssics de que això es passa. O sigui, aquest home pensava que ho feia com a protecció i deies, per escoltir, que també està el pare per quedar-se amb els nens si viatjo. I jo només vull dir que segons el Fòrum Mundial d'Economia que va publicar l'Expansió a l'octubre del 16... trigarem a equiparar salaris, segons les estadístiques, 118 anys.
Sí, els últims...
Ah, no està mal, ens pillarà una miqueta allà.
Sí, ui, a mi ni me pilla, però bueno, però jo... Escolta, a mi
no, sí, perquè les demés sí, no?
Però a mi ara va bé la memòria, perquè va lligat molt a moltíssimes coses i fets que les dones vivim cada dia i cada moment. I llavors me ve la memòria l'escriptora aquesta de raça negra que es diu Chimamanda, que deia que me siento más sola en cuestiones de género que de raza.
Clar, figura tu.
Efectivament.
O sigui, potser que també ens hi comencem a posar-hi nosaltres.
Una certa solidaritat femenina i un esguard una mica més comprensiu de la nostra condició.
Sí, i també depèn també dels llocs. O sigui, lo de la raça, ella deia de que se sentia més negra als Estats Units que al seu país, que era Nigèria. O sigui que...
Mira, lligant amb el que estava comentant l'Olga, ara ha sortit un darrer estudi on han col·laborat diferents universitats, però quan us dic darrer és ara el 2017, a finals del 2017, que el que està dient és que la bretxa salarial se mama ja des de la cuna.
Aleshores... Com a educació?
Exacte. Aleshores, que ve d'un tema educacional, això ja ho tenim més que sapigut i n'hem parlat diverses vegades, però... El nou factor que posa de manifest aquest estudi, a mi realment em va semblar molt curiós, perquè ja sabeu que sempre estic molt al dia d'aquests temes, i aleshores em va semblar molt curiós perquè lo de que se mama des de la pròpia cuna és degut a que si la nena... Es veu que això passa si és nena, eh? Si és nen diuen que no passa, no ho sé. Si la nena que ha nascut la seva mare deixa de treballar o passa a tenir una jornada reduïda, que aquesta nena està molt més predisposada, o sigui, ja l'estem dirigint cap a aquest camí, cap a aquesta xifra que ens estava dient l'Olga dels 100 i pico
118
anys. En canvi, aquelles noies, dones, que tenen fills i filles i no deixen de treballar o redueixen molt poc la seva jornada, posem-hi per casa 6 hores, o sigui, això és a partir de les 4 hores.
Doncs, bueno, es veu molt clarament que hi ha hagut un canvi qualitatiu importantíssim.
Correcte,
la vida
això s'ha estudiat, és un estudi que s'ha basat en els darrers anys a diferents països. O sigui, han estudiat persones aquests darrers 25 anys. Doncs, i com ha afectat a la seva vida professional. Doncs bé, es veu el tema de la bretxa salarial i la persona que se mama ja des de la cuna en funció de si les seves mares han deixat o no la feina i fins a quin grau.
Clar, perquè no deixes la feina per vaga, sinó deixes la feina per treballar a casa perquè ningú més ho farà com ho fas tu. Per tant, correcte, filla dona, hauràs de fer el mateix. Perquè no és que aquella mare faci només 4 hores per anar a passeig, sinó que fa per dedicar-se a la casa i als fills. Exacte. No ho fa el pare, amb la qual cosa ja estàs transmetent que això és el correcte. Llavors, quina ambició tindràs de fer tot un dia si el correcte és reduir jornada per estar a casa? Per tant, si encara cobres menys, tranquil·la. Perquè la teva obligació no és cobrar més, és també atendre la casa.
Bueno, i és el tema, al cap i a la fi, de referents. La teva mare és enginyera, tu tens moltes més opcions de ser enginyera, doncs en aquest cas això que pensàvem però que fins ara no estava en cap estudi ha sortit ara a finals del 2017 i reflecteix fins i tot aquest
fet. I aleshores com ho fem això? Perquè és evident que la reproducció d'un estereotip condemna aquesta, diguem, equiparació salarial i fa que els models es transmetin de generació en generació, si més no, almenys en una part. Com ho fem? Més enllà de dir-li a la gent, als pares i doncs, a la generació que ha d'educar els que venen...
Corresponsabilitat.
Doncs, clar, i com ho fem des de les administracions per col·laborar amb això?
Primer hem de començar a casa. Jo una vegada ho vam explicar. Si tens en comptes d'un home un becari i tu li dius a l'home tot el que ha de fer, estàs generant un becari a casa. M'entens? Llavors, sí, l'home ha de participar i ha de col·laborar. O sigui, per què una dona, segons la visió d'aquella persona que va fer aquell comentari, no pot viatjar perquè té fills i un home sí? O sigui, comencem nosaltres mateixos a canviar i a, des de dintre, perquè clar, si volem arreglar-ho de fora, però des de dintre seguim amb els estereotips, com ho farem?
I també hem de fer una reflexió, vull dir, si aquests estereotips continuen, és perquè potser també ens és còmode, a vegades, saps? I llavors això també és un vici. És a dir, està molt bé, a vegades, nosaltres potser som estupendes, però potser no cal que siguem tan estupendes o que ens creiem tan superestupendes.
La imatge de la superwoman.
No,
estaria molt bé relaxar-se de tant en tant.
No, és que el mite de la superwoman, això ha acabat.
Però no només de la superwoman, jo em referia inclús ara amb les coses de casa, que a vegades només pensem que som nosaltres capaces només d'organitzar els dinars, de fer els menjars, de portar els nens a l'escola. Doncs potser el pare també és tan estupendo i tan apte com nosaltres. Llavors, m'entens? És tan...
És apte, fins i tot diria que vagi.
Jo soc una gran defensora dels homes, que ho sap l'Anna, que avui en dia els homes, per sort...
I ells també que s'imposin, que no es deixin menjar aquest terreny, perquè jo inclús ho veig molt en el despatx. Vull dir, ells moltes vegades és que jo hagués volgut, però ja no vaig tenir la possibilitat. Vull dir, és com una cosa de per part de tots dos. Ells també són aptes per anar a fer un ou ferrat i anar a buscar el nen a l'escola, però a més ho participes i ho disfrutes. Per això també la custòdia compartida la tenim ara, perquè és una realitat. Vull dir, és una... Però això hem d'anar més, perquè en el moment que tu deixes fer l'ou ferrat també pots ser directiva d'una empresa i pots participar de l'altre costat. És una cosa mútua, per tant, no, ja no només ser superwoman, sinó també saber que l'espai de casa i d'estar pels nens també ho poden fer estupendament ells.
Clar, sí, però Anna, el que
passa, Anna, és que jo crec que som molt més actives. I davant de la possibilitat de veure un home que està molt a poc fent les coses...
Bueno, hi ha dones que tampoc tenen molt més ritme,
ja,
eh?
Hi ha de tot.
A veure, aviam...
Jo coincideixo amb la Carme que el ritme és més aviat nostre.
No ho sé, jo crec que hi ha de tot, eh?
Tenim un ritme molt més alt.
Portem un síndrome... Sí. Tenim un síndrome de Heixas, també, moltíssim, eh?
Sí, sí.
És igual, ja ho faré jo.
Sí, bueno.
No, ja ho faig jo.
Que jo ja ho faig bé.
És que com ho faràs bé, ja ho faig jo.
No ho faràs bé, això. Això és tremendo.
Però aquí no es tracta d'una guerra de sexes ni molt menys, sinó aquí precisament és com passava abans, fa molts anys, com aquest senyor que deia l'Olga, no? Que va parlar a la universitat, doncs sense voler, aquesta cultura patriarcal, de cura, entesos, sí. Aleshores, per sort, això s'ha equiparat molt i avui en dia les nostres parelles o la generació que ve amb estudis i preparats és gent que no és que col·labora, sinó que ja estem anant molt, molt igual a un 50-50. Ja veurem quan arriba la bretxa salarial.
Bueno, exacte.
I amb això sortim guanyant tots.
Però penseu, esperem que no siguin 118 anys.
118 diu el foro, eh?
El que tinguem aquí foro, potser... Esperem que
això s'han de fer programes com aquest.
Exacte. Noies, hem d'acabar... Hem d'acabar el programa, malauradament. Gràcies, Olga, Mercè, Anna,
gràcies.
Carme, Mireia, gràcies. Ha estat un plaer,
moltes
com sempre.
Gràcies.
Fins aquí ha arribat el Plusvàlua Dones d'avui, què farem? S'ha acabat un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo, la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem el dijous vinent, a les 9 del matí, aquí a Ràdio Estel. Recordeu, plusvàlua, dones.